unas personas concretas. La justicia tendrá que determinarlo, pero en el partido se ha investigado, se ha conocido, se ha informado y en este momento no tenemos ninguna información que pueda comprometer al partido.
12 i 4 minuts, més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Benvinguts. Durant la propera hora vos contarem un caramull de coses que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Illes Balears. Per exemple, coneixerem en Juan Bausà, que és vicari de la unitat pastoral de la costa de Calvià, un capellà que només té 31 anys, en el qual volem continuar la conversa que varen tenir fa un parell de dies en Xisca Valladares, coneguda com a la monja tuitera, la monja tiktoker, perquè mos expliqui des de la visió d'una persona jove que revifa, des qual els agnòstics estan molt sorpresos, de la espiritualitat, sobretot a les xarxes i sobretot entre la gent més jove. És una qüestió molt interessant i volen saber si va lligada a l'actualitat, si va lligada als problemes, a la incomunicació, perquè és una qüestió que socialment és molt, molt, molt interessant. Després parlarem amb Maria Carbonero, professora de Sociologia de la UIB, amb un titular que va donar a l'última hora fa un parell de dies, que és veritablement esgarrifador. Parla Maria Carbonero, que avui en dia tenir una feina no te garanteix absolutament res en aquestes illes. Antigament tenies feina i ho tenies tot garantit. I volem aprofundir en el món de la pobresa, perquè és una xacra que a poc a poc no n'hi anem acostumant i no mos hi hem d'acostumar. També sabrem sobre l'encesa de llums de Nadal de la capital. Un dia més seguirem en els nostres tiktokers o influencers o instagramers de quilòmetre zero, que són en Rebessó i en Andreu Canyelles, que avui ja ni saben per on paren, han passat a Estònia, no sabem a on són. I finalment parlarem en Casal Petit, una entitat que va néixer també precisament arran d'unes ordres religioses, monges oblates, ara fa 100 anys, i que fa feina en dones que han caigut en xarxes d'explotació sexual i de tracte d'éssers humans. 200 anys fent feina, i per això volem parlar d'aquesta crua realitat. També temes durs, temes difícils, però que formen part de la nostra societat i no els hem d'amagar, sinó que els hem de posar a damunt la taula. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i Rafa Andrés en el control tècnic, començam el dia a Mallorca. Harrison, juntament amb els Beatles, van ser en part responsables de revifar de l'espiritualitat en aquells anys 60, on molta d'aquesta espiritualitat se va dirigir cap a les religions orientals, el budisme i l'hinduisme. Prova d'això és aquesta meravellosa cançó, My Sweet Lord, el meu dolç senyor. Fa un parell de dies parlàvem de religió amb Xisca Valladares, professora de CESAC, la monja tiktoker, li diuen, i avui volem continuar parlant d'aquesta revifada de la fe entre persones que mai havien trepitjat una iglesia. Avui ho feim amb el capellà més jove de Mallorca. Ell és en Juan Bausà, Amb 22 anyets va fer esquemí de Sant Jaume i ja hi va trobar sa fe. Ara, amb 31 anys, és el vicari de sa Costa de Calvià, que és a dir, Port el Nou, Palma Nova, Magaluf, Son Ferrer i el Toro. Juan Bausà, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Jaume, va bé. I tu, què tal?
Beníssim. Mira, vam, te vull demanar, quan en esquemí de Sant Jaume te vas trobar en Crist, conta'm què significa això. Conta-li a un agnòstic com jo, perquè, clar, un no pot entendre una sensació. És com quan un no ha tingut mai una sensació, no la pot comprendre. Explica com és aquesta trobada que a molts mos agradaria tenir i que no tenim per falta de fer. Com és trobar-se amb el bon Jesús? Joan.
Pues, bueno, la història és un poc més llarga. Jo crec que sempre he tingut fe, perquè he viscut a una família cristiana, m'han educat en sa fe, i és cristianisme. El que passa és que durant algunes etapes de la meva vida, pues, aquesta fe s'ha anat refredant, se va anar per diverses qüestions. Pues, primer, en l'adolescència, que són una de les primeres crisis, no? I tothom en l'adolescència pues, comença pues, no sé, a experimentar problemes, experimentar dificultats, coses noves. I després una altra crisi que jo vaig viure a nivell de fe i a nivell també existencial personal va ser durant l'etapa universitària. Jo estudiava a fora, a una altra ciutat d'Espanya, i clar, vaig estar uns anys vivint una religiositat molt formal, de complir, d'anar a missa perquè toca, no? I aquí aquestes coses. I un dels anys universitaris vaig sofrir una crisi forta a nivell personal perquè em van expulsar del col·legi major on estava, no? I això va desencadenar pues, una situació difícil, estava a un pis en molt mal ambient, bueno, vaig allunyar també de ser fe, vaig culpar Déu d'aquestes coses, i en l'estiu me conviden a fer el camí de Sant Jaume, el camí de Santiago, no?, amb mon pare i el meu germà. I clar, a mi me va servir de molt veure la figura de mon pare, perquè anaven tots tres, i va ser un viatge en què mos vàrem unir molt, ja estan molt units, però va servir perquè aquesta unió fos més forta, no?, entre el papà i els germans. I jo veient a mon pare, que resava el rosari, és un home piadós, un pare amb una fe molt profunda, que anava cada dia a l'Eucaristia, que cercava els horaris de missa, el veia pregar, i a mi se m'ha despertat una nostàlgia brutal, no? I jo pensava, aquest home té el que a mi me falta. I aquí me vaig obrir la gràcia de Déu, és a dir, jo vaig decidir acompanyar-lo a missa, vaig decidir acompanyar-lo quan resava el rosari, perquè jo descobria una nostàlgia d'alguna cosa que tenia dins el cor i que l'havia estat d'alguna manera pues, ignorant, no? L'ignorava perquè, bueno, vivia també despistat amb altres coses i altres interessos, no? Això va obrir pues, un procés personal. S'ha trobat en Jesús, pues, hi ha moments forts, però sobretot requereix pues, una relació personal que és un procés, un camí, no? No som automàtics. Jo això sí que ho tinc gravat, no?
Ara te comença a entendre perquè m'has recordat a ma mare, el Salsia, i mira, i perquè és una dita feta, i la deim fins i tot, però m'has recordat a ma mare que ella sí, que era practicant, sí. I ara sí que comprenc. Ara t'entes. O sigui, dius que mirant ton pare, clar, ara t'entes.
A mi se m'ha despertat aquesta cosa, no? Mira, jo crec, jo vaig entendre, la meva vida és per alguna cosa més gran que jo mateix. M'explic? I això me va despertar, i què vols que te digui? I va significar que l'any següent, el curs després del camí de Sant Jaume, va començar el curs, i aquí sí que vaig trobar, bueno, vaig començar a practicar un poc més la fe, més conscient, resava de cor, no? Anava a missa convençut perquè volia, i aquí va ser quan vaig descobrir, no?, que el Senyor me cridava, i vaig descobrir la vocació, i acompanyat, evidentment, amb altres amics i alguns capellans que m'ajudaven.
En l'entrevista que li vas donar a en Pere Morell en el Diari de Mallorca, deies una frase que és molt lògica, que deies que els capellans d'avui en dia no vos falta que res perquè estàveu molt més connectats en la realitat que no, per exemple, un capellà de fa 30 anys que tingués 80 anys. Clar, per edat, és lògic, tu ets un al·lot molt jove. A més, ell llicenciat en filosofia, és a dir, que també d'enrere la curiositat pel pensament i el sentiment humà, perquè la filosofia no és més que la història del pensament humà. Per tant, intuesc que en Juan Bausà és un home curiós, no?
Sí, jo sempre he estat molt inquiet i molt curiós i creatiu, i per exemple sempre sempre m'ha interessat moltíssim tot el tema de l'art, les humanitats, no? La literatura. Jo, les coses que més disfruto és sense literatura. I el que em va empenyar precisament a estudiar filosofia va ser l'exemple del meu professor de filosofia, Montición, Don Venancio, que el cel sia, també, i també l'interès per la poesia, per la novel·la, per el pensament, sí, tot això me va empenyar a tirar cap aquí. I aquí me va sortir Déu al camí, perquè quan cerques la veritat, te trobes en Déu, no? Si la cerques d'una manera honesta i oberta, clar.
També hi ha una cosa que parlava el de Dienetzisquia, que és que com que ara no és obligatori anar a missa, ha superat el nacionalcatolicisme. Tu sí, dius que sí, és una evolució positiva, perquè ara, com que no és obligatori... Clar, és que de vegades una cosa obligatori, ja, dius, ai, quina peresa. Sí, clar, sí. I ella deia que ara, avui en dia, és com una cosa disruptiva, no? I com que és... tu has dit abans l'adolescència, que és una etapa que et fa anar contra, un poc contra corrent, i clar, i que tu trobes que és bo aquesta evolució, que ja no sigui obligatori. Això per ventura fa atreure més gent juntament, jo li vaig anomenar la figura del Papa Francesc, que indubtablement ha estat cabdal en aquesta revifar, perquè feia falta un altre Joan XXIII, feia falta un altre Lleó XIII, com ara tenim el Lleó XIV, no? Feia falta una revifar una estamanetjada, no? I crec que tot això ha estat positiu, no? No ho penses?
Jo, mira, va dir una cosa en el Xisca que m'ha agradat molt, i és precisament això de que el cristianisme ara és contracultural, no?
Exacte.
És contracultural, perquè mira, a mi una cosa de ses coses que més m'atreuen de Jesucrist és el seu amor i el seu respecte a la llibertat, no? A la llibertat, clar, perquè qui entens que sense llibertat no podem estimar. I si no estimam, no podem ser feliços. És impossible, no?
Clar.
Entonces, clar, si inevitablement se fa, se converteix en cultura, perquè se fa no és una cosa simplement individualista, se fa cultura perquè se converteix, no? Però han corregut el perill per les, no sé, circumstàncies històriques a Espanya i a Europa, en què el catolicisme, bueno, s'havia, pues, com enquistat, era una manera més cultural que personal de relacionar-nos amb Déu, no? Crec. I d'alguna manera això s'ha infiltrat molt. No dic... sempre que generalitzes t'equivoques, no és vera?
Yeah,
però, en general, jo crec que sí, molt de cristians el que han fet ha estat, bueno, pugem-nos en el carro, deixem-nos dur per sinèrcia, no? De les coses me condueixen. I clar, arriba un moment en què te qüestiones, no? I jo crec que és important que la fonamental del cristianisme sigui el que deia Benet XVI, que el Papa Francesc ho ha repetit moltíssim, no? Que el cristianisme, un no comença a ser cristià per una gran idea ni per una decisió ètica. És a dir, això m'agrada molt, perquè el cristianisme no significa un conjunt de teories, ni tan sols una moral, sinó que és un seguiment de Jesucrist, no? És el Senyor que mos ha cridat a seguir-lo. Això és ser cristià, no? I quan un experimenta això, només ho pots experimentar des de la llibertat.
Mira, també hi ha una curiositat. La meva metgessa, la doña Magdalena Llinàs, quan jo l'anava a veure, sempre va un poc abans del Covid, que ja anàvem malament, durant el Covid, que em van anar de bòlit, me deia que com que la gent ja no anava a missa, no anava a confessar-se, anava a el metge perquè l'escoltassin. I molta gent deu ser, sí, simplement això, qualcú que l'escolti i que l'aconsegui. I m'ha de dir, nosaltres ens hem convertit en un nou confessionari i metge de família, i per això tenim tanta gent. I és que de vegades, simplement, molta vegades, jo antigament me'n record que sí, quan tenia un problema anava a xerrar el seu capellà, estant de la meva predina. Sí. Sí, molt curiós, era com un conseller, se deia conseller espiritual, però era com gairebé un psicòleg, quan antigament no n'hi havia, perquè clar, un capellà és una persona molt preparada, que estudia molt i que té món, i clar, era una bona manera d'acostar-se a qualcú per demanar consell, no és això?
Sí, doncs pues mira, és una saviesa popular ben arrelada, no? És a dir, els capellans, com que escoltam a molta de gent, vaig escoltar una vegada un capellà que deia: ningú coneix el cor de les persones com un capellà. I crec que té molta raó, perquè escolta'm tota classe de persones. Jo ara mateix me crida si som a Son Espases, visitant malalts. Jo venc els dijous.
Ah, mira.
I clar, tu passes de veure malalts que estan en situacions difícils i doloroses, i també després coneixes gent que se casen, coneixes gent que ha tingut un fill, gent que ha perdut un pare, gent que cerca sentit, joves que van a confirmació, lots. Veus tantes coses, tantes persones, que t'acabes fent, no sé, això te dona una sensibilitat molt especial per conèixer coses de persones, no? Evidentment, cada persona és un món i cada persona, pues, du el seu misteri, però mos ajuda moltíssim això. I clar, quan perds la fe, necessites també aquest suport espiritual, no simplement religiós, ja espiritual. És una dimensió de la persona essencial.
Jo li deia a Xisquia que has de sentir com està de vora el que pateix, de vora el vulnerable, de vora el pobre, de vora el malalt, de vora els nins, de vora les persones majors. Per això has de sentir comú. I ella me va dir, de tu és més cristià que molts que van a missa cada dia. I jo vaig dir, no, és que jo crec que has de sentir comú. És que has de sentir comú. Una darrera pregunta que té trampa. Tu dius a l'entrevista amb el diari Mallorca, dius que com que tu estàs en a la costa de Calvià, cada ermita és diferent, perquè, per exemple, a Portal Nou, hi ha gent que té molt de d'on ves, i a Sant Ferrer la gent és molt més humil, per exemple. Però, clar, el bon Jesús no va dir que és més fàcil que passi un camell pel forat d'una agulla que un ric entri en el regne dels cels. Que passa en Portal Nou? És que no podia acabar l'entrevista sense fer-te aquesta pregunta. Avui en dia, 2.000 anys després, ja les portes del cel estan obertes a tothom.
Bueno, el senyor va obrir les portes del cel, no? Jo crec que no poden caure dins un anàlisi superficial. Mm? Yeah. Si tu llegeixes l'Evangeli en conjunt, també en tota l'escriptura, entens molta cosa, perquè, clar, si jo ara agafo una frase suelta de sentit testament, te quedes despistat i dius, ara això ho puc interpretar literalment, però m'estic perdent un context que li dóna sentit. Jesús sempre mos està parlant, vine a les benaurances, quan mos parla de la pobresa d'esperit. Que és una persona pobra d'esperit, és una persona que no viu aferrada a les coses, que no se fa ídols dels seus projectes, de les seves coses materials, dels seus dobbers, de les seves relacions, sinó que entén que tot el que tenim és un do del Senyor, és un do de Déu. Això és viure la pobresa espiritual. I jo estic convençut que el Senyor s'està referint precisament en això. Evidentment, quan una persona té moltes riqueses, és més fàcil que Pentura caigui dins aquesta tentació, però no vol dir que tots els rics vagin a l'infern, evidentment, no? Ni que tots els pobres, per el fet de ser pobres, vagin al cel. És una qüestió personal, cadascú, no? Que estan cridats a viure aquesta gratitud, de descobrir que tot és un regal i que estan cridats a donar la vida, i aquesta és la major riquesa.
Ara ho cercava, en el sermó de la muntanya, benaventurats els pobres d'esperit, perquè d'ells serà el regne dels cels. Aquesta era.
Sí.
Joan, estic molt content de parlar amb tu, perquè, no sé, troc que de vegades els extrems se toquen, i al cap i a la fi, com m'ho va dir en el Xisquia, mira, jo ara d'aquí una estona parlaré, ara d'aquí un minut parlaré de pobresa, en el final parlaré de ses oblates, perquè de totes les persones, aquelles que ho passen malament, que han de menester, cada dia xerram amb metges que fan avanços per ses persones malaltes, d'ajudanes que més ho han de menester. Jo, per exemple, no he de menester res més que salut, i la tenc, i per tant només desitjo el bé pels altres. En Joan Bausà té 31 anys i és capellà de Portal Nou, Palmanova, Magaluf, Sant Ferrer i el Toro. Un plaer conèixer-te. Joan, segurament tornarem a parlar, perquè és molt agradable la teva conversa, igual que en Xisquia, que fa molt d'anys que la conec. Moltíssimes gràcies, Joan.
Jaume, per l'entrevista tan amable i aquesta... Molt bé, ha estat en sèrio, una bona experiència. No?
Igualment.
Gràcies, també, pues mira, pregaré per tu i per tots vosaltres. Vale, gràcies.
Moltíssimes gràcies, Joan. Bueno, nosaltres ara canviem radicalment de tema, però no, radicalment no, perquè parlam d'una cosa molt especial que mos arriba des de cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
I d'en que no canviem tant de tema, perquè en realitat parlam ara d'una encesa de llums que ja esperen, tot, sobretot els menuts de la casa, Joan.
I doncs, Jaume, si va de llums, de Nadal i d'una encesa que any rere any
són moltes les persones que l'esperen, aquesta encesa del llum de Nadal, que avui en volen parlar, i en aquest cas ho fem amb la directora general de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, en Patricia Díaz. Patricia, què tal? Benvinguda.
Bon dia, com anem, Joan?
Gràcies per atendre'ns. El que dèiem, una encesa de llums molt esperada i que d'entrada hem de dir que la part més important de tot aquest acte canvia d'espai, no? Això també com a primer recordatori.
Pues sí, canviant d'espai, com bé sabeu, tots aquests anys s'havia fet a la part baixa de la ciutat, en Esbon, plaça de la Reina, i en guany mon anam a la plaça Espanya. Més que res perquè ens permetrà acollir l'evento amb moltes condicions millors de visibilitat i molta més seguretat per als ciutadans que vulguin venir, ja que l'espai és molt més obert i podrem estar un poc més tranquils en aquest sentit.
A quina hora és exactament l'encesa? A quina hora es pitja, diguéssim, el botó per fer l'encesa? Però des de quina hora també comencen tots els actes?
Pues començam a les 7 de l'hora baixa, l'espectacle. Tindrem una trobada de dues germanes que són estrelles, que se diuen Lira i Vega. Se retrobaran tras molt de milers d'anys i ballaran plegades. Això tindrà una durada aproximada de 30 minuts i després tindrem els 5 minuts, que serà l'acte de cerimonial de l'encesa pròpiament dit, i seran 5 minutets més.
Per tant,
en total
seria...
seran 35 minuts.
L'encesa, el moment de pitjar el botó, seria calculant al voltant de les 7:30, passar les 7:30?
Sí, sí. Teòricament, a les 7:35. Tots sabem que directe mos pot acursar o allargar un poquet, però a les 7:35 està previst que se puguin encendre tots els llums de Palma.
Una escenografia, com dèiem, d'aquest acte previ que inclourà una gran plataforma central, una pantalla LED on es posaran imatges i també podem veure què compta enrere tan important amb efectes de neu, de fum i il·luminació totalment sincronitzats en banda sonora. I el que dèiem, també ha hagut molta preparació darrere, per cert, que també tenim ganes del típic i tradicional ballet de cort, el qual entenem que a partir d'aquest divendres ja es podrà gaudir, hem d'esperar una mica més.
Pues no, com bé dius, aquest divendres, a partir de les 6 de la baixa, se farà la inauguració de la bústia també real, juntament amb el ballet de cort, i tots els nins estan convidats a que gaudesquin i puguin ja començar a agafar les seves cartes per dur-les després a la bústia real i ficar els seus desitjos i el que volen que els reis els deixin a casa seva.
I ja ho veus, tot a punt per gaudir d'aquest Nadal, per encendre llums i gaudir del Betlem i tots els altres actes que ha preparats. I n'hem parlat avui amb la directora general de Participació Ciutadana de l'Ajuntament, en Patricia Díaz. Patricia, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i mos veiem aquest divendres i aquest dissabte.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és diversitat.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
El 22 de novembre arriba la gran festa de la ciència Naukas Palma. Activitats de matí i hora baixa al Palau de Congressos de Palma. Xerrades, experiments, música i circ. Entrada gratuïta fins a completar aforament. Organitzen la Universitat de les Illes Balears i Naukas amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma, Redeia i Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia.
Pity the poor immigrant who wishes he would have stayed home.
Bob Dylan, I pity the poor immigrant. Se compadeix dels pobres, dels immigrants, Dylan, en aquesta cançó. Volem parlar dels informes sobre exclusió i desenvolupament social d'Espanya d'enguany que Càritas ha presentat recentment. Mallorca surt en el document quan se fa referència a la crisi d'habitatges, fracàs escolar i la desigualtat social. En parlàvem amb una de les coautores d'aquest informe, Maria Carbonero, professora de Sociologia de la UIB. Bon dia, Maria, com estàs? Benvinguda.
Bon dia, bon dia.
Bueno, l'informe posa el focus en l'exclusió social i cita expressament la crisi de l'habitatge a Palma com a principal risc d'exclusió. Jo te volia demanar si la part forana, perquè en el diari ja vas començar parlant, si la part forana s'arribarà a assemblar a Palma, se convertirà en la nova zona gentrificada, perquè ara, de moment, encara trobam, perquè això, en lloc d'anar de cap enrere, que ara en parlarem, sembla que els propers anys anirà a més. Hauríem de fer cap viu a la part forana perquè no passi el que ha passat a Palma. Què opines?
Bé, en primer lloc dic que l'informe de Càritas és a nivell estatal.
Sí,
de fet,
sí, sí.
Càritas Balears ara presentarà l'informe de Balears, en el qual podran tenir una informació molt més detallada, que segur que vos serà de molt d'interès de com està la situació a Balears. Ara, la tendència en general, per això se va posar l'informe general de Càritas, perquè és un exemple a Balears, no?, de la situació d'emergència habitacional i de les problemàtiques que és d'habitatge, llavors, pues, clar, és molt paradigmàtic, és un exemple del camí que duim. El camí que duim aquí, anant per davant, mira, ja anant per davant en coses bones i també en coses dolentes, anant per davant, i és el camí que segueixen també moltes altres zones de l'estat espanyol, les grans ciutats, però també altres zones. Però el que me demanaves, efectivament, dues camins, no només Palma. Palma, el fet de la voràgine, de l'emergència, d'habitatge, de la manca d'habitatge, ha fet que la gent, sobretot gent jove, i quan dic jove, dic 40 anys, no més jove, perquè tampoc se'n poden anar de casa seva, de casa seus pares, aquesta, o ha de compartir pis, aquesta gent ha cercat, òbviament, pisos i més assequibles fora de lo que és Palma. Però Palma, en aquest moment, per això, ja és Palma, no només la ciutat, sinó una gran àrea metropolitana de lo que és Mallorca, i bona part d'aquests municipis cada vegada més en fora, no tot el Bunyol, els Esports, la Vall Mossa, sinó cada vegada més en fora, sobretot si hi ha bon sistema de comunicació, se converteixen en el que dèiem una època en municipis dormitori de gent que va fer feina a Palma. També és cert que cada vegada més a tot el lloc, no? Zones turístiques, costa, etcètera, etcètera. Per tant, sí, anant per aquest camí, anant per aquest camí, han pujat els preus, com és un mercat totalment desregulat, lliure, i no hi ha un control dels preus, però també estan pujant els preus a la part forana, també s'estan comprant per part d'estrangers, ja ho sabem, hi ha municipis totalment gentrificats, i també això encareix les possibilitats d'un habitatge per la població del país i sobretot la població jove.
Tu, quan deies en el diari, avui en dia tenir una feina no te garanteix no ser pobre, perquè és que això de treballadors pobres, tu ho saps millor que ningú, això no passava des de la revolució industrial, o sigui, és un fracàs social, com pot ser que no t'haurin de venir turistes i tinguem treballadors vivint a una tenda de campanya on se romp la cadena? Aquí jo m'he perdut un capítol de qualque cosa, perquè és que no m'ho explico. No m'ho explic, no m'ho explic,
clar,
Maria.
La història des de la revolució industrial va ser per sortir de la misèria i de la pobresa de la població treballadora, que fos tinguessin un dret, que no només tinguessin drets de ciutadania als propietaris, sinó que a través del treball, i per això hi ha seguretat social, pues, se fa una aportació que és una espècie de propietat social col·lectiva. Ens hem de creure que hi ha aquesta propietat col·lectiva. M'entenc que el públic és perquè és de tots, i és de tots, sobretot, dels que no tenen, no són multimilionaris. Per això hem de cuidar el públic i hem de cuidar l'estat del benestar, que és el que ens pot garantir. Per exemple, unes ajudes reals, no només formals, 10.000 euros, unes ajudes reals perquè els joves puguin independitzar-se, perquè si no, no poden tenir fills, no se poden formar noves famílies.
Exacte.
I a més, és la base, no? Que un pugui aspirar a tenir una vida adulta independent. No, ja, no hagi de compartir un pis en tres o quatre. És molt difícil formar una família pensant que has de tenir nens tots dins una habitació. No pot ser.
I també se fa especial esment a les famílies, jo no diria monoparentals, jo diria monomarentals, perquè la pobresa tenen de dona, també, i és la pobresa, exclusió social, afecta molt o un home, o sobretot una dona que té un infant.
Sí. Clarament, clarament. Hi ha divergències segons es fos, però, bueno, més o manco, pràcticament quasi la meitat de les monoparentals, que bàsicament el 80% i escaig són de mares amb fills, estan en situació de pobresa relativa, estan per davall d'aquest 60% de la mediana d'ingressos. A Balears, comptant Balears, perquè ja sabem que Balears no és el mateix que l'est de l'estat, sí. I està molt més encarida la vida, no? Per tant, sí, això és un factor de risc, continua sent més pobres dones, sobretot les famílies que tenen mare, sobretot el mare, també hi ha algun pare, esclar, però mare amb fills, que estan totes soles, perquè llavors se les encareix, se'ls dificulta molt més, es pot fer feina tan complet, no hi ha les ajudes suficients com perquè puguin fer feina i tenir els fills si no tenen un suport. I, a més, si són immigrants i no tenen unes xarxes d'espredins, que ja saben que espredins són els que cuiden els nens, a més, espredines, bàsicament, són els que han cuidat els nens, per poder fer feina amb les mares, pues, la cosa se complica moltíssim. Per això les dades són clares, en aquest sentit, a tot l'estat i per diverses fonts també a Balears, pràcticament la meitat de les famílies monoparentals estan en situació de pobresa.
També... El que he vist és que tu dius que jo, tots pensau, tots els experts que consulten, que això a curt termini no anirà a menys. Ningú veu clara la solució. Fer habitatge públic, però sí, fa 20 anys que parlem de fer habitatge públic, però les conseqüències seran inevitables. Tu què creus que pot passar? Un canvi demogràfic, que tornarem a migrar, que on anirem, els mallorquins que no tinguem, i els nouvinguts que no tinguem feina, hi haurà un saldo vegetatiu que anirà a menys, partirem, perquè rics són de cada vegada més rics, els pobres i més pobres. Arribarà un moment en què qualcú dirà, jo ja tinc dos amics que se'n van a viure a la península, i som gent que viu bé.
Sí, perquè,
I són gent que més o menys té una feina, però diu, no, jo ja no vull viure més aquí. I ara imagina't si no tinguéssim per menjar. Jo m'aniria a l'Espanya vaciada, que diuen en castellà, que allà com a mínim per 200 euros llogues. Tu què opines?
Jo el que opino és que no serà un moviment amb una única direcció. La gent que ha de comprar un pis i no pot aquí i pensa que té opcions a fer teletreball, el que sigui, se'n va quasi més classe mitja que pròpiament la classe treballadora. Saps que puguis fer deslocalitzar-te a nivell de feina, que puguis fer feina amb el teu ordenador, però és molt, molt millor comprar una magnífica... a casa, a una zona de muntanya, no sé, per dir alguna de lo que tu dius de l'Espanya vaciada, que està aquí. Persones que han fet tota la vida activa aquí, que són d'altre origen, de la península, etc., que diuen, bueno, és que un cop jubilat jo aquí, el que puc fer és vendre el que venc al meu pis o el que no pot de lloguer, allà visc la Marta, que també en conec. Més de dos i de tres, que sí. Diuen, ara quan m'he jubilat i m'he tornat. Però en el mateix temps, com que hi ha un gran dinamisme econòmic i hi ha moltes opcions de feina, encara que siguin en males condicions, pues també hi ha un moviment que ve cap aquí, diríem que està en pitjor situació, que diu, bueno, el que vull és fer un pot de dos més i si he d'estar en males condicions i viure assinat a un pis, pues ho faré perquè estic en millors condicions d'allà on venc. I aquest és aquest doble procés que jo crec que continuarà mentre hi hagi una generació de feina, d'empleo, com sa que hi ha. Què vol dir això? Pues que efectivament les desigualtats seran més grans, però com que també hi ha demanda de serveis, demanda de servei turístic i no turístic, de construcció, etcètera, pues tot això genera que vengui població en pitjors condicions i bé. I jo crec que hi haurà el doble procés, però no vol dir que necessàriament hi hagi un saldo negatiu en el futur, no. Si l'activitat econòmica continua en la mateixa línia, hi haurà un saldo positiu i molt positiu, però amb unes condicions de vida pitjors, amb una extensió de xabolisme, amb una extensió de l'ocupació en caravanes, que és allò que veiem a les pel·lícules americanes de fa molt d'anys, sí. No? Que vivien tots en comunitats en caravanes, sí. I anaven a fer feina, eren treballadors que anaven a fer feina, però no donaven per una casa, donaven per un remolc. I aquesta idea és que jo crec que s'estendrà. Ara per ara no veig una altra opció. L'acció pública pot ajudar, òbviament, però posant damunt la taula els recursos que estiguin d'acord amb l'emergència que tenim.
Clar, és que una persona que fuig d'una guerra, dormir a una tenda de campanya davant d'un pont aquí... Mira, Maria, podríem quedar per un altre dia per parlar, per exemple, de la piràmide de Maslow, per exemple, que explica per què una persona que fuig d'una guerra està bé aquí a una tenda de campanya davant d'un pont. Maria, quedam un altre dia perquè és molt interessant conversar amb tu. Només dir-te que jo vaig començar sociologia, però ho vaig deixar a tercer perquè me vaig barallar amb el professor d'economia i en so d'estadística, perquè d'economia no pensàvem igual, i l'estadística jo crec que té de ciència el que jo tinc de capellà. Però bé, ja en parlarem un altre dia.
En parlarem un altre dia. És que no se feia molt adaptat. Saps que t'ho vull dir? Se feia estadística allò a saco, jo ja me'n recordo d'aquesta època, i llavors era un muermo.
Sí, home, és que no sé. No és el mateix fer una enquesta amb vida que fer la... a Sant Galdeu. Maria, moltíssimes gràcies. Una ferrada molt gran. Estem en contacte. Nosaltres ara, com cada dijous, toca la nostra radiografia mallorquina especial. Una nova ocasió per fer seguiment del viatge de dos mallorquins en furgoneta voltant a Europa.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Un viatge de dos mallorquins en furgoneta que, a més, en David Ordines els va fer la seva pròpia sintonia.
Apollant-se arreu d'Europa, dos perduts van viatjant. Pots estar segur que se perdran en producte local. Ha! Kilòmetre zero.
I doncs, efectivament, té una gran sintonia, en aquest cas, que sí que agraïm a en David Ordines. La setmana passada, mos contaven nostres estimats Andreu i Toni, que havien voltat per Polònia, per Eslovàquia, per República Txeca, i avui han de saber per on segueix aquesta ruta tan seguida per tanta gent des d'aquí, des de Mallorca. Andreu, Toni, què tal, com esteu?
Bona repre, bon dia. Bona
repre.
Bon
és que
dia.
Encara no m'acosto.
Tinc una pregunta.
Uep, digues.
Una pregunta.
Digues.
Ja sabeu per què fan ovidres així a IB3 Ràdio?
Sí.
Sí, ho vàrem saber ahir.
Ho vàrem aprendre gràcies a una visita d'una escola que me'n va donar molta informació que no sabíem.
Cert. Vos ho vau d'explicar a una nina de 12 anys.
Els millors aprenentatges que arriba
sí, clar que sí. Nines, clar que sí.
Però anem una cosa, hem de fer una primera comprovació. Toni Rebessó,
ja sé què diràs.
Mos sents bé? Mos se sent bé ara?
Sí, ja, un problema que vaig tenir era que...
Un moment, no t'avances.
Espera.
Un moment, que anem a contextualitzar, ho diré bé, sí. En els oients. Això, escoltau ara el que va passar jo fa una setmana, perquè en Toni Rebessó mos deia no vot sent, hi ha problemes tècnics, no tot ja. Amb el nostre equip tècnic ja estàvem enviant un helicòpter directament allà on éreu per millorar la connexió, ja estàvem a punt d'enlairar-nos. Perquè, escoltau què va passar, mam.
Claro, Toni, jo sento en Jaume ara, però. Te sento tu, però també sento en Jaume.
Ara sents en Jaume que te xerra. En Jaume està en silenci. Tu ara, aquí sents, mam, anem a fer la prova en directe.
Perquè me surt... Lo que han xerrat fa 20 segons... Veus, ara m'he sentit jo.
Clar, en Antoni Rebessó anava embullat. Estava molt embullat, ho va intentar, van fer diversos intents, però no aconseguia, escolta't molt bé. I ara, Toni, públicament t'has de confessar quin va ser el problema tècnic que vas tenir.
Sí, clar, perquè clar, que jo som superfidel i Beta Ràdio, sí. Ho estava escoltant ja, de bones a primeres del dia. I no vaig pensar aturar la ràdio quan me vareu cridar.
Clar.
Fins aquí tot bé.
Sí, 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 sí.
Va arribar un moment que jo deia, com putes, i sent doble, i jo ja m'aquí ja em vivia a ràdio i en tothom, eh? Però era fallo meu.
Era fallo, Antoni, clar. En Rebessó sentia directe les preguntes que li fèiem i a la vegada sentia el que s'emetia per Iveta Ràdio Online, diguéssim, que hi ha un set delay, i el Pau va intentar i va lluitar, perquè ell és molt lluitador en tot, va intentar, però no va ser fàcil.
És molt complicat xerrar quan te sents a tu mateix.
Sí, però és molt bona, aquesta Joana. Sí, quan m'ho vas explicar, vaig dir, bon Jesús, Déu meu,
és molt bona,
que
molt
bona.
I,
que bona.
I en Toni s'ha de dir que ho va reconèixer a l'instant, eh? M'ha enviat un missatge, quan va saber el que havia passat, quan va aclarir el problema tècnic.
Clar, perquè vaig penjar i sentint jo la ràdio i dic, què putes passa aquí? I vaig dir, ja està, ja sé que ha estat això.
Era això, però bé, aclarit això, amem. Andreu, per on sou ara mateix?
Ara mateix som a Tessalònica, a Grècia.
Per tant,
no sé si
ja
la zona, Joan. Sí, tu veus saps tot, segur que saps on.
No, sí, molt sona. Jaume també...
A mi me sona equip de bàsquet o una,
sí,
qualque
també,
cosa així.
Sí, també hi havia equip
de bàsquet. Sí.
A l'Omano i tot això tenen de tot equip. I està en un nord de Grècia.
I de
nosaltres ahir vàrem... Ai, perdona.
Digues, Andreu, digues.
No, ahir vàrem partir de Sofia, que està a Bulgària, i vàrem venir cap a... Vàrem travessar la frontera i vàrem arribar aquí.
I... Heu passat per Hongria i Romania, no? Darrerament.
Correcte. Això no ho vam deixar
nosaltres. No, comencem per Hongria, per exemple. Anem a Hongria, que mos podeu contar, si heu tingut visites, com ha anat tot?
Sí, a Hongria en Rebessó va perdre la clau. Bé, només arribàvem a perdre la clau de l'hotel.
Molt bé.
Vale, ja mos vam haver de fer una còpia i vam haver de pujar un extra.
Espectacular, molt bé.
Això més arribant, i vam anar a l'aeroport a cercar un gran convidat estrella. Que ni més ni manco, tothom el coneix, és per mi el més famós de tot Mallorca, i és Don Paricio Produccions.
Una gran visita, que ara mos contareu. Rebessó, que va passant ses claus. Perquè, clar, jo crec que aquestes coses que vos van passant, una cosa bona tenen és que vos obliguen a donar-vos a entendre amb sa gent, per tant, començar a practicar idiomes, segur que heu millorat l'anglès, tu mateix que heu millorat també més fines quan éreu per Finlàndia. Això, el manco que és dels problemes que trobau, vos implica això, que heu de reaccionar i heu de xerrar amb sa gent i vos heu de fer entendre, no?
Clar, sempre hem de trobar la part positiva d'aquella cosa. Perdem les claus, vale? Aprenem idiomes. Perdem claus, però aprenem idiomes. Vàrem de caminar 20 minuts fins a la pàrquing per mem si els havia deixat en un cotxe, i no era en un cotxe, perquè jo ja en un cotxe no els he deixat ni loco, però bueno, i sí, eh? Però no, va ser un no com una catedral. I vam tornar cap a l'hotel, fora clau, i ja mos tens allà xerrant per un mòbil en un casero i ens mos perdit allà l'ús de què i aquestes coses, d'acord? Coses en anglès.
Però vos van entendre, però igualment. O sigui, vos vas...
És que he de dir una cosa, sí, que nosaltres empleem l'aplicació d'una pàgina molt famosa de reserves i ja te tradueix directament el que dius.
És vera.
No havien de fer molta cosa, tampoc.
Però...
Després, en persona, sí que hi comença valiós. I també és vera que per països que anem no saben anglès, molts, eh?
Ah, no?
I això és molt fort. Clar. No. Per exemple, vam passar per Bulgària i Bulgària no en tenen ni idea d'anglès. I búlgaro, com sabeu búlgaro, nosaltres no sabem ni per on començar.
Per ara no. Però anau de camí.
Ja no hi som a Bulgària.
Ara, no hi tornareu. Andreu, mos contaves, visita especial, visita estrella d'en Paricio, que creu el contingut de cineu que tots coneixem. Què destaques d'aquesta visita? Perquè segur que també van passar coses.
Que ja va venir fotut d'un peu, que deia, bé, al·lot, jo és que no puc caminar, no sé què tal, van comptar cada dia, per mi arribàvem a les 30.000 passes. O sigui, se'n va anar més coix del que va venir. Això, ostres. Primer. I després, claro, com que mos decís és que me fa el peu, van agafar patinets. I això ja va ser un lío. Van agafar patinets, van anar per enmig de... Per on érem? A Budapest, amb patinets, i el seu no se l'aturava. I, clar, tu, si no l'atures, te va comptant-ho minuts en dos ves. I ja mos tens cridant i fent formularis en aquesta empresa de patinets perquè li aturessin un patinet. Perquè, si no, clar, té cons amb un vespre que estalvi 100 euros.
Una nova ocasió per parlar anglès, també, no?
Exacte, menys mal que això ho feia en Paricio. Nosaltres mos desenteníem, però ell en sabia menys o més, vull dir, menys o igual que nosaltres.
Clar, clar, clar.
No, és que...
El Lots, es trima la ràdio, segur com és, ho han deixat, però deixo-nos ara un titular cap a on anau, ara a Grècia, i quin és el camí per fer?
Bé, ara anem en direcció a Atenes, que també és a Grècia, després pujarem a Ioannina, que també torna a Grècia, i després ja anirem cap a Europa de l'Est, Macedònia, Kosovo, Montenegro i tots aquests països. Ja toquem Mediterrani, però.
Vinga, anirà bé, toquem una mica Mediterrani, vos anirà bé, se vos notarà sa cara, això segur, estareu d'una altra manera.
De cada vegada mos despediu més ràpid,
Sí,
és que no han xerrat de Romania.
No, ja sabia que ni en Andreu ni en Toni mos ho perdonarien, aquests recordes que els faig en directe, però bé, tranquils.
Repre comando.
Sí, tindrem ocasió i quan vengueu recupereu tot el temps que vos he rateat.
Vale, però tenen 2 hores a la ràdio.
Exacte. Hola, moltes gràcies.
Gràcies, companys.
Força molt bé, pirates.
Sí.
Gràcies, companys. Gràcies, Joan. Nosaltres d'aquí un minut parlam amb Casal Petit i la feina que fan.
Dos perduts van viatjant. Pots estar segur que se perdran en producte local. Kilòmetre zero.
IB3 Ràdio és història.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Levanta la voz ante la violencia contra las mujeres. L'Ajuntament de Palma ofrece apoyo integral a las víctimas y promueve una sociedad más justa e igualitaria.
Porque las violencias contra las mujeres se encuentran en todos los ámbitos, familiar, laboral, de ocio, íntimo. Con el compromiso de todo el mundo respondemos ante la violencia contra las mujeres.
Ajuntament de Palma es igualdad.
Morning has broken like the first morning.
Preciós, Morning Has Broken, de Cat Stevens, una cançó de l'any 70. Es de matí està rompent, romp l'aube, Morning Has Broken, surt el sol. Continuem parlant d'entitats, una altra vegada més, religioses, en aquest cas d'una congregació de monges que fa 100 anys començaren a ajudar dones relacionades amb la prostitució. En aquell moment xocava molt que les monges oblates donassin una mà. Sempre ho havien fet en els desfavorits, oferint refugi i dignitat, però també ho feien a centenars de dones víctimes de la prostitució i la tracta. Avui en dia, l'entitat Casal Petit, que depèn de les monges oblates, s'encarrega d'aquesta feina, i volem parlar amb Maria Magdalena Alomà. Bon dia, Maria Magdalena, com estàs?
Hola, bon dia. Va bé, va bé.
Bueno, fa 100 anys Palma era molt diferent, Mallorca era molt diferent, i clar, Casal Petit ofereix la possibilitat de fer, feis com un pla personalitzat a cada dona per millorar la seva situació. Però clar, fa 100 anys era un perfil, però ara deus que el perfil ha canviat dràsticament, perquè jo me'n record quan era jovenet que l'activitat estava completament vinculada a l'heroïna, normalment a la gerreria, sí, el que era el barri xinès. Però darrerament tot això, tot aquest perfil ha canviat. Magdalena, conta'm.
Bé, sí, clar que ha canviat el perfil des de que van arribar les oblates. Fa 100 anys, pues, era un perfil de dones que, com tu dius, estaven aquí en el barri xinès, i elles, la manera que tenien en aquell moment d'atendre les dones era com allunyar-les del lloc de prostitució. I, per tant, se van instal·lar a la vileta, I ara avui en dia no. O sigui, des dels anys 80 les oblates ja varen anar cap en el barri i aquí, en el 2001, se va obrir el Casal Petit i des de llavors, pues, això, m'ho anem adaptant a les noves realitats i nous perfils de dones. Ara mateix, la prostitució també està molt relacionat amb els processos migratoris, no? Dones que volen sortir dels seus països perquè estan en situació de molta vulnerabilitat o de violència i arriben aquí, moltes d'elles a través de xarxes que s'aprofiten d'aquesta vulnerabilitat i aquí pues, això, acaben explotades sexualment i exercint prostitució. Ara, avui en dia, pues, les dones que el perfil majoritari són dones colombianes.
Clar, la migració ho ha canviat tot. Tu fins i tot dius que hi ha persones amb estudis, però que estan atrapades, sí, en situacions de molta vulnerabilitat. És a dir, que no... Com el que parlàvem fa una estona de sa feina, que no te garanteix tenir una vida digna.
No, exacte. No... moltes d'elles sí que tenen estudis, i el que passa és que, clar, és molt difícil homologar els estudis aquí i després també el tema de la seva situació administrativa, que també és molt difícil, per, així com està el sistema, de regularitzar la seva situació. Per tant, clar, tenir estudis no vol dir que puguin tenir una feina així fàcilment.
De tota manera, sí que m'ha agradat una cosa, que és que, clar, que a voltes fais un tracte de dona a dona. No el mateix. Jo m'imagino que genera molta més confiança, no?
Sí, 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 sí. Això ho cuidem molt i, bé, és un dels valors d'Oblates, no? El tema de tractar la dona de tu a tu com una més, el tema de no jutjar, no? De s'escolta activa, de tots aquests valors els de cuidar molt perquè la dona se senti aquí, quan entren aquí en el Casal Petit, a un lloc on se sentirà segura, no? I que és un lloc on la volem acompanyar.
Sí, i aquesta relació de tu a tu, clar. Sí. I ara, d'ençà de la pandèmia, crec que anau més a pisos que en el carrer, no?
Sí, sí. Bé, des de fa uns anys sí que es veu que això també ha canviat, no? Abans les dones exercien prostitució en el carrer, fa ja uns anys. Encara n'hi ha, el que passa que des de fa uns anys s'estan pues, anant cap a pisos i clubs, però sobretot pisos particulars. Nosaltres fem una recerca d'on estan aquests pisos, que poden estar a qualsevol banda de Palma i de Mallorca.
Fins i tot vos feis passar per clients a fòrums d'internet, no?
Bueno, més que... O sigui, nosaltres consultam els fòrums de
clients... Sí, mirau per internet, sí.
Exacte, per veure amb ells, els clients, pues, entre ells se van dient les direccions i clar, de qui anant agafant, per nosaltres poder saber a on estan per poder contactar amb elles i poder-los oferir el nostre servei juntament amb Metges del Món i Creu Roja, no? Fent feina conjunta amb aquestes dues entitats. I entre les tres entitats, pues, contactam amb elles, les visitam i les deim que estem aquí, no? Per si necessiten qualsevol cosa.
I sempre sense jutjar, que és l'important. La xifra m'ha deixat, per fer números rodons, l'any passat vareu atendre 480 dones. A mi això em sembla una barbaritat. Això només deu ser la punta de l'iceberg. Les dones que ho atès voltes, 480 dones. Això és més menys que d'altres anys, me sembla una barbaritat.
Va augmentant, cada any va augmentant. És vera que des del Covid, des de l'any de la pandèmia, vàrem duplicar el número de dones que teníem i des de llavors no hem aturat de pujar. No ha estat una pujada tan considerable com l'any del Covid, però sí que cada any anem augmentant. I bé, també el que tu dius, això és la punta de l'iceberg, això és les que arriben a nosaltres o les que nosaltres també podem contactar amb elles i poden acudir a nosaltres, però n'hi ha moltes que no arribem i, o que no poden arribar, i també tota la part forana també és un món per seguir explorant, no? Estem començant. I, per tant, sí, hi ha molta feina per fer.
I això només s'apunta de si saber, que és perquè vos faci una idea, 480 dones és com si juntàssiu la població de Dallà i Estellencs. És una verdadera barbaritat. Però, bé, mos queda el consol, si és que se li pot dir així, que és el petit, que hi ha les monges oblates, que des de fa 100 anys estan donant una mà sense jutjar en aquestes dones que cauen en les xarxes d'explotació sexual. Magdalena, gràcies per atendre'ns, i també, com dic moltes vegades, entitats com moltes, gràcies per fer la feina que feis. Segurament, bueno, i malauradament, haurem de tornar a parlar, perquè tant de bo no haguéssiu d'existir, també ets a dir, que moltes d'aquestes entitats. Moltíssimes gràcies, Maria Magdalena.
Gràcies a vosaltres per ajudar-nos.
No em faltava d'altre. Bona, nosaltres tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca. Salut.
Vinga, de nada. Que vaya bien. Adiós. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea. Praise for